Jo tenia taller de reparació. Resulta que els camions els reparàvem sempre a la carretera perquè no hi havia manera. O sigui que un 90% de camions reparàvem sempre a la carretera. Desmuntar motors, muntar motors, tota la carretera perquè no hi havia grups de remolc. I així vaig començar l'empresa de mecànic. Un taller petit que tenia i així va funcionant. Després un dia, tal dia, vaig veure que pujava moltes fulles també de Barcelona treballant aquí i vaig pensar, coi, posa una grua de remolca.
Josep Serrat és el fundador de Grua Serrat de Sabadell, una empresa familiar que va a camí dels 45 anys.
Espais de la memòria. Retrats de la Catalunya d'ahir i d'avui.
Avui parlarem del món de l'empresa. S'ha dit que Catalunya és un país amb el qual hi ha la botiga, hi ha el treballador, hi ha el capità d'empresa. Capità d'empresa, aquestes persones amb les quals són emprenedors, dirigeixen projectes econòmics i han fet una feina molt important pel país, han creat riquesa. Amb lluites, amb complicacions, amb coincidències i a vegades amb contradiccions. Indiscutiblement, sense el món de l'empresa, el nostre país, tal com és, no existiria.
Les grans empreses catalanes.
L'empresa catalana, del sector que sigui, ha estat les últimes dècades el pal de paller de l'economia i el desenvolupament. Catalunya ha estat motor de l'economia també dins l'estat espanyol. Però perquè ho continuï essent, calen inversions, infraestructures i certa visió global i estratègica.
L'empresa Roca és líder del seu sector. Compten 54 fàbriques escampades per tot el món.
No hi ha un sol secret, no? Perquè per arribar a aquesta situació, la veritat és que han tingut que succeir moltes circumstàncies i les persones que l'han portat endavant, però realment han tingut que fer moltes coses i totes molt bé, no? Però sí que hi ha uns valors comuns com són la perseverància, el treball dur i uns certs valors que aleshores han fet que des de fa molts anys, de principis del segle XX, aquesta empresa hagi crescut constantment i hagi arribat a la situació que actualment és, no? La primera empresa del món en el seu sector i una multinacional de les poques que hi ha a Espanya, no?
Xavier Torres és el cap de comunicació de l'empresa Roca.
Eren quatre germans, Àngela, Matías, Martí i Josep, i aleshores jo crec que llegint una mica la història hi ha un fet que després es produeix diverses vegades i la família el sap reproduir, no? Tenien una ferreria, aleshores amb aquesta ferreria arreglaven màquines de vapor i de l'època i feien peces de fundició, i quan entra l'electricitat el 1902 aquest negoci trontrulla, no? Perquè apareixen petits tallers amb els quals inclús d'ex-empleats de Roca, originàriament la ferreria estava a Manlleu, i aquests petits tallers fan la competència al taller que tenien el Roca en aquells moments, no?
L'empresa catalana mou l'economia del país i gràcies a ella se sustenta part de l'estat del benestar. Per això cal que aquestes empreses puguin donar feina i engrandeixin el teixit social que suporta la resta. Amb tot, tal com senyala l'informe anual de l'empresa catalana que publica la Conselleria d'Economia, el gran repte és sobreviure en un mercat globalitzat.
Adaptar-se als nous temps pot comportar noves línies de mercat.
Jo crec que l'empresa, per saber fer-ne 100 i fer-ne 100 més, després ha de saber adaptar-se en cada moment a les circumstàncies exteriors, no? L'empresa Roca en cada moment, quan va haver-hi la Guerra Civil o en cada moment de la història, s'ha pogut trobar la via per seguir creixent i seguir competint amb mercats cada vegada més globals, no? L'últim canvi possiblement és aquest, no? Amb el qual el món es globalitza. Nosaltres no tenim potser una posició tan forta amb el món de la calefacció i els radiadors, globalment, ja estem parlant del món, no estem parlant solament d'Espanya, I en canvi sí que tenim una posició forta més amb l'espai d'Albanya, amb el qual doncs, som la segona o la primera empresa mundial, no? Llavors, dius, centrar-se en un negoci amb el qual pot ser algo i tens futur, dius, pues, realment dius, és una decisió important, dius, per l'empresa, però és una decisió estratègica que segurament garantitza la continuïtat d'aquesta empresa doncs, 100 anys més, no?
A Catalunya l'empresa familiar sorgeix en molts casos de l'enginy.
Aleshores, quan els germans s'hereden pues, aquesta ferreria, busquen la manera de trobar un producte que no tingui competència i que realment faci falta, i el troben amb els radiadors de fundició, no? I aquí està la primera clau de la història, no? Com els dos germans se'n van a l'estranger per averiguar i conèixer, dius, com és el procés de fabricació d'aquests radiadors, i tornen aquí després de diversos mesos d'intentar produir-lo, doncs ho aconsegueixen, no? Dius, en aquella època el producte sembla ser que era molt difícil de fabricar.
50 anys enrere els emprenedors catalans eren d'una altra pasta?
Aquí a Catalunya sí que havia aquest esperit de sacrifici emprenedor i que, bueno, devia fer la indústria catalana al moment, no? Dius, gran sacrifici, hi ha que pensar que, per exemple, la família, dius, quan les coses ja li anaven millor, bueno, seguien treballant com el que més, dius, totes les hores del dia, intentant estalviar i invertir al màxim, no? Aleshores, això és una característica que fa, dius, que l'empresa tiri endavant i que possiblement avui en dia això no sigui tan així.
L'àmbit de competència de les empreses catalanes no es limita al país, sinó que han de competir a nivell global.
Resulta que la cosa abans era més fàcil, ara és molt difícil. Es necessita principalment molt estudi. Nosaltres, amb la guerra i la postguerra, no en vam tenir. Però vull dir que llavors era lluita de treballar. I avui és lluita de cap. De comptar molt bé, no t'equivocar-te, perquè quan m'equivocava ho renovava treballant. Però avui dia renovant, treballant no es pot treballar. Jo crec que s'ha d'arribar a un final en grups, o sigui, no 40 empreses o 50 empreses de grues a Barcelona, per dir alguna cosa, no, 3-4 empreses de grues i prou, s'han d'agrupar, i si la gent no s'agrupa no faran res, perquè els gastos fixos són molt, molt forts, i els tan forts, doncs, empreses petites no ho poden assumir.
Espais de la memòria.
Per parlar del món de l'empresa, doncs d'això que dèiem a la tertúlia, ho farem amb persones amb les quals no tots són de generació d'empresaris, alguns són empresaris que han vingut, diguem, per atzars de la vida, i ells ens en faran una mica cincèntims. Són l'Eduard Ferrés, és l'amo d'una empresa que es diu Mutecna, que fa gòndoles, però jo no sabia que les gòndoles són, en fi, no? És així, són...
Correcte.
De Venècia, però també són el que porten els camions per portar càrrega pesada, etc. No? Es diu gòndoles, també.
Sí, això també se'n diuen gòndoles, però també, a part d'això, hi ha un altre tipus de producte que també se'n diu gòndoles i s'utilitza per netejar edificis.
Ah, per netejar edificis diu gòndoles.
Exacte.
Bé, una cosa que no sabíem. Esteu radicats, diguem, a Lleida, a Solsona?
A Solsona.
A Solsona,
a Solsona.
Sí, a la comarca del Solsonès.
Sí.
En Gabriel Fernández és manteniment del llumenat públic. Sí que em sembla que vens de tradició... Són gent molt jove, eh? Són,
sí,
tots més joves que jo, eh? Un empresari jove, eh? Tradició, diguem, de tradició familiar.
Jo en tinc 31 i d'alguna manera sóc la quarta...
A la quarta.
La quarta generació... diguem, de tres branques familiars que el 1912 van encetar una mica el camí, no?
I ho van encetar on?
Ho van encetar, de fet es van encetar a Madrid, sí. amb, diguem, una empresa que es va fundar a nivell estatal, i el 1916, de la mà del Joan Piquipont, que era un impulsor d'aquella
època, l'alcalde de Barcelona,
sí. Doncs va agafar tres accionistes per comprar, diguem, el capital d'aquesta empresa que estava una mica sense funcionament a Madrid, no? Es va traslladar aquí, i a partir del 16 comencem a operar amb capital 100% català fins avui.
I llavors vosaltres feu l'enllumenat, diguem, de moltes poblacions de Catalunya, el manteniment.
Sí, és, diguem, portem una setantena de municipis, i el que fem és el manteniment, o sigui, noves instal·lacions, i pues, procurar que tot engegui per la nit, i les avaries, doncs, anar a arreglar-les.
O sigui, milions de persones podem llegir, podem veure la televisió, o no veure, o el que sigui, gràcies a vosaltres.
Més o menys va per aquí, això.
Bueno, gràcies per la part que et toca.
Fem el que podem.
I el tercer empresari és en Josep Montal, és una persona de Caldes de Montbui, fa, ell treballa amb unes màquines que cisellen, que diguem que adapten...
Sí, són màquines per la deformació de la xapa.
Per la deformació de la xapa.
Sí, diguem xapa metàl·lica.
No sé si amb el cas de l'Eduard Ferrés o el cas del Josep Montal havíeu pensat mai en ser empresaris.
Bueno,
perquè sempre hi pot haver gent jove de la vostra generació, dels vostres estudis, que us diguin, però si aquest és un capitalista, un empresari, què? Pot passar, no?
Sí, sí, sí. Bé, en el meu cas, no? El meu cas és una, és una, és un tall en una empresa on jo estic, que llavors passo a l'atur.
Ah, i passes
d'estar treballant
de ser obrer, sí, a l'atur, i de l'atur empresari.
Exacte, sí. Ui. No és una meta fer empresari, però en aquells moments, l'any 93, amb una crisi brutal aquí a Catalunya, doncs ens hem d'agafar alguna cosa i comencem a arrencar la nostra empresa amb la meva esposa.
I llavors què vol dir? Trucar portes,
espavilar-se, anar... Exacte, sí, en el meu cas és una part comercial, és anar a trucar portes, buscar proveïdors que et puguin donar bon producte i anar-lo a oferir pel mercat.
I amb el cas de l'Eduard?
No, la veritat és que jo, jove, tampoc no m'havia plantejat mai entrar dins del món empresarial. Bé, jo sóc enginyer i he treballat dintre d'àrea tècnica i àrea de gestió de diferents empreses, no? Però es presenta un moment, sorgeix una oportunitat i, bueno, es planteja el tema i es veu la possibilitat de tirar endavant un negoci, no? I s'afronta i es valora i es pren la decisió de fer-ho.
Perquè suposo que la idea de tenir, diguem, enllumenat, bé, per tradició familiar, però la idea de tenir una màquina de deformació de xapa, això és perquè et ven l'atzar de la vida, no? O bé fer gòndoles, ja sigui per netejar sí, cases, o bé, per portar camions, o no, fer barques, no?
Sí, bé, no, en el meu cas, diguéssim, aquesta és la segona empresa. Jo tinc dues empreses.
O sigui, ets doblement capitalista, diguem.
Bueno, si ho mirem des d'aquest punt de vista, sí, però des de l'altre, la realitat és una altra, no?
L'altra visió, les persones emprenedores que creu riquesa per molta gent, no?
Evidentment, el que passa que no és tot capital, també hi ha molt esforç econòmic, no particular, sinó d'altres terceres empreses com bancs, etc, que són els que t'han d'ajudar realment a poder tirar endavant els negocis, perquè un, quan es planteja la creació de, o tirar endavant una empresa o la creació d'una empresa, doncs nombroses vegades, si ja no ve precisament de tradició o que realment la família tingui un poder adquisitiu important que pugui ajudar, pues la majoria de vegades has d'anar a parar amb l'ajuda financera, amb ajuda d'entitats bancàries.
Això és el teu cas, també, Josep?
En el nostre cas no necessitem tant de bancs, perquè els propis proveïdors, doncs, sempre... i sobretot en el començament et donen un cop de mà a l'hora d'arrencar, i llavors, sent una empresa purament comercial, doncs les despeses de creació no són tan elevades com una empresa de producció pròpia. Llavors sí que veiem nosaltres, per exemple, en els clients nostres, que si se'ls fa de vegades molt difícil alhora un punt que han de créixer és en el tema del sòl industrial. Han d'ampliar, el sòl industrial està pels núvols, i llavors estan amb la dicotomia de dir, inverteixo en maquinària o inverteixo en sòl industrial, no? Llavors en aquest punt és on no hi ha prou ajuda, i llavors els bancs són necessaris totalment.
Gabriel, vosaltres teniu un projecte, i aquest projecte vol dir que moltes de les coses es poden estudiar a la universitat, es poden fer cursos, es poden fer màsters, o no es fa res, però suposo que la feina de cada dia deu ser la que més ajuda i ensenya, no?
Sí, de fet, ara som unes 315 persones.
315 persones? Són 315 sous, això.
315 sous, ni esmorzant, ni dinant, ni sopant cada dia, com tots, evidentment, no? I ben bé, no? Llavors, doncs, el que hi ha un percentatge molt elevat, un 65, un 70% del personal, és personal operari, no? I diguem, nosaltres, així, a diferència vostra, nosaltres inversions així en maquinària o no en fem, perquè d'alguna manera és que la gent estigui amb els recursos adients i ben formada i amb la formació adient perquè surti al carrer i pugui fer la seva feina, no?
Ell ha comentat fa un moment, Eduard ha comentat l'aspecte dels bancs i de les caixes, etc. Ara a Catalunya teniu un poder financer fort, s'hi pot confiar, no?, en aquest poder financer, la caixa, sí, una gran institució financera o altres entitats. Això s'hi pot confiar ara?
Jo penso que sí.
Sí, com a confiar-hi, sí.
Vull dir que faciliten les coses.
Sí, sí, sí. però cada vegada es va veient més una diferenciació entre Catalunya i la resta de l'Estat.
Ah, sí? Sí. També amb empresa?
Sí, amb empresa. Fora nosaltres que comercialitzem arreu d'Espanya i alguna cosa a Llatinoamèrica, veiem com a moltes regions les subvencions per creació d'empresa, per creació, que parlàvem de sou industrial, que subvencionat per creació de riquesa, és molt més fàcil.
Hi ha més facilitats
molta
fora?
Molta més facilitat. Aquí pràcticament, no ho sé, vosaltres, però d'ajudes, sí, a part d'alguns ICOs, crèdits.
ICOs?
Crèdits tous.
Ah, crèdits tous.
Que els fan arreu d'Espanya, que te'l tramita el teu propi banc. Per altra banda, no hi ha res més. O sigui,
faltaria una política d'ajut més important a la indústria?
Realment, si es vol motivar i si es vol incentivar a que això funcioni, pensem que sí, perquè el mercat és molt dur, el mercat és molt competitiu, i realment, si no existeixen ajudes de tipus econòmic, que principalment són les que més necessita una empresa per poder tirar endavant...
Parlant de sòl industrial, ajuntaments i Generalitat?
Aviam, dintre del tema econòmic podríem parlar de moltes coses. Podríem parlar des de facilitats per obtenció sòl industrial, facilitats econòmiques... Sí. O facilitats del propi sòl, o sigui, ja no parlem de diners,
sinó parlem d'un
bé que tingui un valor, que evidentment, com ell comentava, doncs cada vegada és més car i és més difícil de poder obtenir.
Però el solsonès no és tan car.
El sòl solsonès, el problema que té és que no té sòl industrial.
Ah.
I el poc que té
és car, llavors.
Se l'estan fent pagar molt car. Aquest és un dels problemes.
O sigui, s'hauria de fer una política molt més agressiva en aquest aspecte, no?
Sí, jo en el nostre cas tampoc no ho he pogut experimentar molt, no? Diguem, nosaltres tenim quasi que tots els clients són administració pública, són ajuntaments, tenim altres problemes, com pot ser problemes de cobrament i, per tant, línies de...
Problemes de cobrament amb ajuntaments?
Problemes de la temporalitat de cobrament.
Ah, sí.
Ens hi podem posar una mica bé en general, no? No obstant, sí que utilitzem els bancs per les línies de descompte i poder compensar aquesta demora, no? Però desconec una mica el cas de suposo d'empresari, de gent que vol començar ara, que potser no troba les facilitats que podria trobar, no? En el meu cas hi ha una inèrcia molt marcada i no hi ha... està bastant nivellat tot, no? Llavors, desconec una mica...
Si vius de l'administració, amb l'aspecte, diguem, de que són clients teus d'administració, creieu, com diu ell, que és més fàcil, Eduard i Josep?
Bueno, més fàcil... Fàcil
o més
no.
Segur.
Més segur, podríem parlar-ne. Més segur. Aquí, a Catalunya, a Espanya, en general, la problemàtica, com ell comenta, doncs és la dels llargs períodes, o sigui, el llarg període de cobro que tens si treballes.
Perquè un és bon...
Per l'administració.
Els llargs períodes, què vol dir? De 60 dies, 90 dies?
No, bastants més, i ell suposo que té molta més experiència.
En Gabriel ha fet una cara, vol dir que ja m'agradaria.
Però molt més.
Més o menys podem parlar de 5 mesos per cobrar.
5 mesos
de mitja.
Això són 150 dies.
Són 150 dies.
Coi.
Llavors, d'alguna manera, no obstant, quan estàs dintre del cercle, bueno, ja ho vas dimensionant de tal manera...
Ho vas encarint, no?
És curiós el cas d'aquestes èpoques que hi ha eleccions, que es genera molta més feina potser de l'habitual, i tu has de pagar proveïdors per fer aquesta feina i que la cobraràs, bueno, una mica més al llarg del temps, no? Llavors, en aquestes èpoques sí que s'ha d'activar més d'entitats financeres, no? Per poder avançar, tu has d'avançar, has de finançar una mica, has de una mica de financer, no? Però per altra banda tens una mica la certesa de que els ajuntaments no faran fallida.
Clar, és,
de moment, no? No està previst.
Entitats com el Foment del Treball Nacional, Centenàries, entitats com la Petita i Mitjana Empresa, la CIMA, la Cambra del Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, totes aquestes entitats donen coixí als empresaris tradicionals, el cas del Gabriel o els més novells, el cas del Josep i el de
sí, donen ajut sobretot en quant a formació, en quant a tasques de poder buscar nous mercats.
Es podries posar un exemple?
Doncs,
per exemple, vols obrir un mercat de formació de xapa, sí, a Sud-àfrica.
Per exemple, sí? Sí, doncs, doncs és molt probable doncs, que la cambra, doncs, nosaltres en aquest cas la cambra de Sabadell, doncs, proposi un viatge amb diferents industrials, amb diferents empresaris, doncs, per poder contactar amb empresaris d'aquell país que es puguin interessar en el teu producte o al revés. Doncs, empresaris de Sud-àfrica, en aquest cas, doncs, que puguin estar interessats en distribuir el seu producte doncs, a la península.
I això llavors... us ha obligat a una formació d'idiomes? Ja ho sabíeu? Us heu hagut d'espavilar? L'Eduard fa cara de dir que ui...
És molt important. Sí, és sí. Molt, molt important el tema dels idiomes. Sobretot nosaltres, en el nostre cas, que estem exportant el 98% del que produïm.
El 98% del que produeix Mutecna
ho està exportant en aquests moments.
On?
Arreu del món.
Arreu del món.
Arreu del
món. O sigui, fora de l'estat espanyol, vols dir?
Fora de l'estat espanyol.
El 98%?
El 98%.
Coi.
Llavors, per nosaltres, tornant al tema de càmera,
sí.
Ha sigut i és un suport molt important perquè a través d'ella podem fer moltes missions comercials, promoure el nostre producte i obrir mercats. I a través d'ella doncs, podem rebre també ajudes que ens ajuden doncs, precisament això, a que els costos aquests de promoció i d'implantació dintre d'altres països siguin una mica més lleugerets.
Vosaltres també participeu de la idea aquesta. Clar, suposo que diguem al Gabriel no li afecta tant, no? Però indústria que va a tot el món, infraestructures, comunicacions, ferrocarrils, i el país tothom es queixa.
Clar.
Està
sí,
fatal.
Sí, home, és evident que aquí a Catalunya cada vegada que teníem una miqueta la fama de portar el pes polític que estava el pes polític a Madrid i el pes econòmic el teníem a Catalunya, cada vegada més el pes econòmic aquí a Catalunya es va diluint, no? No tenim ja la força que teníem dintre de l'Estat, no? I llavors això sembla que, no sé, mica en mica va minvant. Ens trobem una miqueta estructura...
I passa molt per això, per aquestes infraestructures, això?
Sí, perquè el que et puguis moure, anar, per exemple, lo habitual, anar a visitar un client a Barcelona i estiguis una hora, quan són 30 minuts, això, el temps de transport d'aquest senyor, si han d'anar a donar un servei a tal lloc, si estàs dues hores parat a la carretera, són dues hores que a qui li factures aquelles dues hores.
I si has d'agafar l'avió per anar-te'n a anar per tot el món, què fas?
Exacte, sí, clar, has d'anar fent escales, vull dir, no pots agafar un avió d'aquí i anar-te'n a l'altra punta del món, has d'anar fent escales i tot això són temps, tot això són costos que al final algú o altre els acaba pagant.
És sí. Per això que ara, diguem, les cambres, les entitats, la petita i mitjana empresa, etc., estan, diguem, tan reclamadors davant del poder polític, creu que és
sí, així? Sí, perquè al final sí. Deixes de ser competitiu. O sigui, tots aquests costos et fan que no siguis competitiu.
Sí, més la veritat és que són petites coses, moltes, no són temps d'espera, són perds un dia, perds una estona, no arribes a una reunió que sigui, i però, sumades totes aquestes fan que econòmica i mentalment hi ha un desgast també important que fa que et sentis que has d'anar sempre una mica contracorrent a vegades, no? Tot i que penso que una empresa de serveis és una cosa i les empreses, diguem, d'indústria...
Sí, són molt diferents?
Jo penso, no, però en el sentit de potser de utilització d'infraestructures i tens que transportar mercaderies o importar-les o el que sigui, depens molt d'unes infraestructures bàsiques del territori, no? D'on estàs o allà on treballes. Clar, en el cas meu, d'alguna manera, totes aquestes sensacions que hi ha ara, doncs, que qui fabrica ojo amb els xinos, que clar, fabricaran més barat, totes aquestes coses, jo això d'alguna manera no ho tinc aquest problema perquè tinc gent que està al carrer i fa un servei, ja vindran, ja n'aprendran i vindran a fer serveis també, no? Però trobo que és una mica diferent, no? La pressió que podeu tenir algun vosaltres per les infraestructures o inclús per la competitivitat d'altres països, si no realment tenir un producte molt competitiu, que nosaltres, que a fi de comptes és pues, una gent amb uns valors i un compromís i bueno...
Ho noteu, la pressió de la societat, de la gent, amb les empreses de serveis? Això que us diuen, escolta, què feu? En fi, que vaig parlar amb aquestes persones, no, ni cap em volgué entendre o no em va entendre o no m'entén. És a dir, tot això hi és?
Sí, d'alguna manera, en els últims anys sí que el grau d'exigència de la gent ha anat augmentant.
Això és bo, no?
Sí, és bo, i el fet que els clients siguin exigents també ens fan més exigents els altres, no? Però aquesta exigència es traspassa en aquest cas als ajuntaments, i bueno, doncs moltes vegades, doncs, i penso que Catalunya és un exemple d'un grau d'exigència elevat, perquè a vegades te'n vas a municipis o ciutats mitjanes o importants d'Espanya i estan molt més endarrere amb la tecnologia que puguin tenir de control de sistemes o del que sigui, no? Vull dir que aquí es nota que hi ha una exigència important, i ben bé que hi és, vull dir, ja va bé que hi sigui, no?
Quan estem parlant d'empreses, estem parlant sempre d'empreses d'unes dimensions adequades, perquè es diu que Catalunya és un país atomitzat de petites empreses, o potser una de les nostres dificultats és que no tenim grans empreses?
Jo penso que no. Jo penso que una petita empresa sempre es pot controlar millor que no una gran empresa. Llavors, una petita empresa sempre, des del meu punt de vista, pot obtenir un rendiment millor que no pas d'una gran empresa, perquè una gran empresa, vulguem o no, sempre hi pot haver-hi una mica més de descontrol a l'hora de gestionar-la, pel fet de tenir un gran volum. En canvi, una petita empresa sempre és molt més elevada.
Quants treballadors parlem d'una petita empresa?
Pues podem parlar entre 30 i 40 persones.
Això és una petita empresa?
Podríem parlar d'una mitjana empresa. Podríem parlar de que aquest tamany és una mitjana empresa. Aquest nivell d'empresa és una empresa que es pot fàcilment controlar. No es necessiten grans estructures de personal, que en definitiva sempre són...
Encareixen
el que són els costos generals, i llavors et fan perdre competitivitat dintre del mercat. Perquè
sí, i que l'altre problema és el que dius del personal, és un dels... dèiem, dels altres problemes que té l'empresari, no? El tenir personal format amb un aprenentatge que no s'ha fet a posterior d'entrar a l'empresa. No hi ha uns cicles de formació correctes per a l'hora que aquella persona s'incorpora a l'empresa pugui ja, donar un rendiment en aquella empresa i es pugui equiparar més o menys en els companys que estan ja treballant.
Ara tornem.
Una de les vies de desenvolupament i subsistència de les empreses catalanes del futur serà l'aplicació de les noves tecnologies. Segons dades de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, només el 3% dels treballadors són professionals de les TIC, però el 98% de les empreses requereixen l'ús dels sistemes informàtics.
Els empresaris de fa 50 anys amb els d'avui dia són molt diferents.
Molt esprit, ganes de treballar, molt de salut i no espantar-me, perquè tens molts tropiços a la vida, però endavant, endavant, i sempre vagin endavant. Patint molt, patint molt, treballant 24 hores, moltes nits, sense dormir, i l'endemà tornar a començar, vol dir que patint molt, però anar tirant endavant.
Rossend Serrat és l'hereu de l'empresa, forma part de la segona generació.
El tema ha canviat moltíssim, no? S'ha de substituir potser una mica alguna part aquesta més agosarada per una part molt més racional a l'hora de fer les inversions. Anem a veure, abans hi havia potser més marge per provar les coses, hi havia equivocacions, es corregien, la gent era d'alguna manera més comprensiva, ho entenia, que molts cops les coses no podien sortir bé. Avui en dia, que estem en la societat que tot es reclama, que no es pot fallar, evidentment no, el sistema de portar-ho no pot ser el mateix que el que hi havia abans.
El 1907, Santiago Rusiñol va plasmar quin era l'esperit dels botiguers catalans a l'auca del senyor Esteve. Avui en dia, l'empresa catalana en els diferents sectors encara guarda certa similitud.
La primera feina que vaig fer va ser descarregar una màquina en vez d'armar un camió. Llavors dic, coi, això és bo, però res, cap de 4 dies, muntar vides, coses, i dic, carai, això és bo, no som dur. Sense cèntim sempre. Sense un duro.
Avui en dia, a Grua Serrat compten amb 30 grues.
I això va ser l'any 68, més o menys, que vaig començar amb la primera grua, amb 50.000 persones que em van deixar, i vaig muntar la grua. Aquesta va ser això, que va ser que, coi, en vez d'anar a remolcar camions, feia carga i descarga de maquinària, descargant ferro aquí a Sabadell, que llavors venien tots els trens d'estampació en Sabadell, de bobines de ferro que feien 10 tonelades, venien aquí a Sabadell, llavors d'aquí amb camions les portaven a estampació en Sabadell. I ja vaig posar la grua allà, em vaig cap a Huesca i vaig a veure la grasa, dic jo, el cèntim no en tinc. I ja va passar, doncs em va dir, aquí tinc dos catxarros vells, si vols, muntaré dues grues aquí i vella, les dues noves, una era fixa i l'altra ja va ser giratòria, però amb un autocar vell, mare de Déu.
Un dels reptes de les empreses catalanes avui dia és saber si hi haurà continuadors a la família.
La veritat, una de les coses que jo almenys li veia amb el meu pare i que jo no acabo de trobar-m'hi, el meu pare havia disfrutat molt, havia passat molt malament, però havia molts dies que el veia satisfet, des d'una conversa amb un client, des de, no sé, la satisfacció d'haver aconseguit fer una feina que potser havia començat malament però s'havia acabat bé. Avui en dia aquest tipus de satisfaccions és difícil de percebre-les. Totes ens movem en un món, molts cops el client ni el coneixem, són correus electrònics amunt i avall, pràcticament l'únic que coneixem són les reclamacions de les coses. Vull dir, el que surt bé ja es dona per entès, i per això et dic que, vull dir, no n'estic ben segur tampoc de si m'agradaria que continuessin o no. Home, evidentment que em faria, si continuen de gust i això, a mi em faria il·lusió, evidentment.
Hem sentit força arguments, alguns contradictoris. Ja veieu que el món de l'empresa és molt variat i molt més ric que no pas el que alguna gent diu, no? És a dir, si ve sempre de famílies, no. Hi ha nous empresaris i gent que ho impulsa. Tot això ho parlarem a la segona part de la tertúlia.
Espais de la memòria.
I ara, en aquesta segona part de la tertúlia, seguirem parlant amb aquestes persones, gent jove del món de l'empresa, amb els quals tenen companys de tota ordre i condició, amb alguns treballen d'una forma, els altres d'una altra, i ells han sigut emprenedors, han creat riquesa, i són l'Eduard Ferrés. Es porta góndoles al 98% a tot el món. Això és una cosa impressionant. Bé, les góndoles, pel que ens no hagi sentit, són més aparells que només anar per Venècia, és a dir, són, com has dit, de que netegen, poden netejar edificis, poden portar estructures. Què són una góndola? Una estructura?
Una góndola, realment, dintre del que nosaltres entenem per góndola, és un equipament que s'instal·la en els edificis i s'utilitza per netejar les façanes, sempre i quan, evidentment, estem parlant de s'instal·la sobre edificis que tenen façanes de vidre, i s'utilitza principalment per netejar-les i per mantenir-les, perquè pensem que si s'ha de canviar un vidre perquè es trenca o passa qualsevol incidència, també s'utilitza el mateix aparell per fer aquest tipus d'accions, no?
Amb el Gabriel Fernández, que ell és amb una empresa amb els quals uns quants centenars de treballadors de manteniment, de l'enllumenat públic, que és una empresa de serveis, i amb el Josep Montal, que parla de màquines que de forma en xapa. Bé, tot això que heu dit de les exportacions, no és el cas, del Gabriel, no? Clar, el món s'ha de pensar a nivell globalitzat. 98% d'exportació, viatges a Amèrica Llatina, a tot arreu a vendre màquines per de forma xapa. S'ha de pensar així, eh?
Sí, jo penso que sí.
Absolutament.
Jo penso que sí.
Els comptes ja els has de fer a nivell globalitzat.
Jo penso que sí, perquè aquí ens venen les empreses de fora. Llavors nosaltres hem de pensar anar fora, també, a vendre als mercats exteriors.
Clar, el mercat és tot el món, ells també ho pensen al revés.
Evidentment. Si tu només penses en vendre en el teu mercat interior, et dones compte de que el teu nivell d'empresa es queda petit i llavors no ets competitiu i no estàs a l'alçada de les circumstàncies, perquè venen els altres a menjar-te el teu mercat interior, que tu pots considerar que és el teu.
Passa això?
Sí, i tant que passa, i tant, i tant. I si tu no pots sortir a oferir el teu producte en els altres mercats, no, la teva empresa té poca vida.
I les delegacions comercials serveixen perquè sàpiguen que la Xina existeix.
Exacte.
El Solsonès, gent que fa góndoles.
Exacte, ni més ni
menys. O Caldes de Montbui, que fan, de formes de xapa, no?
Exacte. I una cosa molt important, això el que ens dona a la venda, no només en el mercat interior, sinó la venda a l'exterior, ens dona més estabilitat a l'empresa, perquè no som tan vulnerables a accions internes del propi mercat o a situacions de crisi internes provocades per la raó que sigui, no?
Yeah.
El fet de que vens a d'altres mercats, no estàs tan en dependència de les crisis internes que hi puguin haver en el propi país.
A veure si ho entenc bé, perquè jo no sóc del món de l'empresa, com podeu veure.
sembla ser que la construcció s'està parant, que no es ven tant, sí. Vol dir que llavors podries resistir aquestes crisis fent part de les teves actuacions
a l'exterior.
A l'exterior.
Sí, sí, com nosaltres també, que abans en Gabriel ens comentava, com nosaltres com a empresa de servei també, perquè al final no deixem de ser una empresa de servei, que importem maquinària i la distribuïm, en donem l'assistència tècnica, nosaltres cada vegada més hem d'aprofitar-nos dels nous mercats, de les noves tecnologies, ja sigui a través de pàgines web, internet...
Ah, sí?
Sí, per donar a conèixer...
Aprens moltes noves tecnologies a partir de la informàtica?
Sí, sí, perquè al final estàs veient una miqueta a diferents països quines són les demandes que estan tenint de quin tipus de maquinària, no? I llavors, si estàs una miqueta al cas, doncs, en les pàgines doncs, que s'ofereixen maquinària, doncs una miqueta estàs veient quines demandes hi ha en cada sector de país. Llavors, a través d'aquí cal estar molt, molt preparat i anem a dir, molt al cas de tot el que s'està coent en el mercat internacional.
Amb el vostre cas també és igual, amb una empresa de serveis d'enllumenat, has d'estar corrent de tot o vas més tranquil perquè tens client...
Sí, això a vegades és dolent, perquè et dona una relaxació, a vegades et posa en un ritme, sí. Però aviam, és diferent, perquè el nostre producte és generar una confiança, un servei, tot això. Llavors, clar, evidentment això és difícil.
Però mireu el que fan, per exemple, a Londres o el que fan a Johannesburg.
Sí, però una cosa és la tecnologia que s'està aplicant al carrer, per exemple, a nivells de regulació i materials que estan utilitzant, que això s'ha d'estar al dia. Inclús sí, nosaltres tenim un departament per anar treballant aquestes coses i anar elaborant algun producte, però el nostre negoci fort és agafar un client, agafar uns contractes de manteniment i cada dia del món anar a veure aquest client i veure què ha passat al carrer, etc. És aquesta relació diària. Això sí que és difícil d'exportar, no?
A l'empresa hi apareix una nova cultura, clar, ara hi ha molts treballadors d'arreu del món, no? Venen de Sud-àfrica, venen de, bueno, del sud del Sàhara, diguem, subsaharians, venen del nord del Sàhara, venen d'Amèrica Llatina, venen de tot arreu del món, i clar, nosaltres som una nació, som una cultura, i suposo que els empresaris això ja que tindran sensibilitat per defensar la cultura i la llengua del país, i n'hi ha que, en fi, que potser són més totxos, no?
És què us sembla? No, és una cosa que existeix i és real. És real.
És un problema, això?
No, jo penso que no. Jo penso que no. En el nostre cas està molt clar tant si són d'un país com són d'un altre. Evidentment cadascun tenen les seves
tradicions. Com el Solsonès és més fàcil la integració, clar.
Cuidado, Solsona, en el Solsonès en general, pues ara no sabria dir la quantitat de persones de diferents països que hi ha, però va sortir un llistat no fa massa i estic segur que em sembla que n'hi havia més de 100. De diferents nacionalitats, cent diferents nacionalitats. Aleshores, cada una d'elles doncs, té les seves costums, però dintre del respecte d'aquestes costums en l'exterior, la persona pot fer una mica el que sigui del seu àmbit. Ara, dintre de l'empresa es pot una mica adaptar en aquestes costums sempre i quan doncs, la persona compleixi amb les seves obligacions dintre de l'empresa. No va renyit.
Us ho plantegeu, això? Hi ha tensions entre els treballadors, entre els això? Es parla o es conviu? Quin remei et queda?
Jo penso que no, en el meu cas, no hi ha un mínim grau de formació que inclús els operaris han de tenir. Això ja d'alguna manera fa que no qualsevol persona no hi pot venir, ja sigui de fora com d'aquí, no? Però tenim gent que és de fora i si ha posat bones ganes i una mica voluntat d'adaptar-se, l'empresa té aquesta corresponsabilitat de marcar-li un marc de joc on es pugui desenvolupar professionalment i també com a persona, bueno, en un país que es diu Catalunya i que té unes sinergies i unes casuístiques diferents a altres, no? Altra cosa és que trobis amb una voluntat de fer-ho per part del qui ve, no? Jo penso que en aquest sentit les administracions sí que aquí tenen un paper bastant més important del que estan realitzant fins ara, no? Nosaltres treballem a bastants municipis, hi ha municipis doncs, que s'ha pogut generar o és una concentració molt important de gent forània en un lloc, en lloc de mirar de controlar aquestes coses i mirar que es barregessin una mica amb la gent, de trobar punts de trobada. Això no vull dir que no es faci, no? I que segur que es fan, però penso que en aquest sentit l'administració té el té la responsabilitat màxima
de fer-ho.
Nosaltres darrere, no? Evidentment, pues, amb el que puguem fer, però si ja l'entorn que crea l'administració ja és de barrejar, de parlar-se amb gent d'aquí, de fer cursos o amb gent d'aquí, no sé,
estàs demanant
iniciatives, no?
Estàs dient que el que fa l'escola ho faci tothom, diguem, a la ciutat, això de la integració.
Jo penso que sí, perquè
que o sigui,
no hi ha, jo tinc clar que no hi ha pas enrere, és a dir, això és una realitat, sí, sí. Igual que fa pues, 25 o 30 o 40 anys venien de la resta d'Espanya, per tant, benvingut sigui i diria que sort n'hi ha que venen, perquè
és veritat,
si no tindríem problemes.
L'empresa té una responsabilitat social, aquella persona que t'entra l'has d'integrar, però ajudar-la a integrar. Ajudar-la a integrar vol dir, noi, aquí parlem català, aquí tenim uns costums i aquí dins de l'empresa tu et pots integrar d'aquesta manera. Jo et puc oferir que tu et puguis integrar. Ara, dona'm un cot de mà tu també, i els companys li han de donar un cot de mà. Però és bàsicament la persona ha d'arribar a entendre en quin país ha arribat. I si és a Catalunya o si és on sia. Llavors aquesta part sí que és responsabilitat de l'empresa de dir, noi, aquí on estàs és Catalunya, es parla el català, i les nostres costums són aquestes.
Amb aquest món globalitzat diu que el que ara fem a nivell industrial, a nivell de treball, a nivell de feina, a nivell de família, a nivell d'empresa, que com ara ell deia, no? Que això no té porta enrere, que això no s'aturarà mai, és a dir, s'ha acabat el món tancat.
Sí.
Avui dia les fronteres les tenim al cap, però ja no existeixen.
Exacte, això és així, i d'aquí un cert temps doncs, els nostres fills i els nostres nets doncs, estaran casats doncs, amb gent que ha vingut d'altres cultures i jo inclús, que seria ja el pitjor, no?, que els nostres fills són els que marxaran a l'estranger, que és molt probable, no?
No hi ha pas,
Exacte, són els que s'aniran a...
Cada vegada aquest mercat és més obert, això és evident.
Això ho noteu diàriament.
Sí, per descomptat. I com ell comentava, moltes vegades sort en tenim.
Sort en tenim,
perquè, per exemple, aquí tenim una gran mancança de mà d'obra especialitzada en algunes coses.
Però llavors els joves es queixen de que tots són mileuristes per culpa de que, ho dic així, té un punt d'amagoja, sí, però ho diré tal com pots veure en pintades a la universitat, no? Clar, els empresaris llavors agafen immigrants de tot arreu per pagar a poc preu a nosaltres. Us acusen d'això?
Jo penso que això és un, i com deia l'Eduard, és un problema que ens hi trobem, i els que tivem molt de mà d'obra, diguem, més baixa o mitjana o inclús
poc qualificada, vols dir, sí.
Ens hi trobem, de falta de compromís i de ganes i de remengar-se una mica per abans de saber ni el que has de fer, hi ha certs graus d'exigència que dius, bueno, pues encara no sé ni si vals per fer aquesta feina,
clar.
No? I també inclús amb,
i els que venen de fora no exigeixen tant, diguem.
Potser no, perquè clar, venen que no tenen ni per menjar, llavors clar, tot el que vingui ben bo serà. En canvi aquí, inclús la generació dels que hi hem viscut ja, pues, el benestar i no hem patit cap guerra i aquestes coses, doncs pot haver-hi una mica aquesta inèrcia de viure bé i treballar poc. Sortia una enquesta fa relativament poc, sí, amb un percentatge de joves que volia ser funcionari, clar, era altíssim, no?, com dient jo, treballar poc i viure bé i fer una segura. Això està bé, però clar, el país s'ha de fer.
Vosaltres dins de la vostra generació sou especial? Amb el vostre grup de companys, d'amics, de parelles, de matrimonis, de la vida que porteu?
Home, especials...
Home, una mica diferent, no? Sou gent jove, al voltant de 30, entre 30 i 40 anys, amb empreses, no és massa habitual, clar.
És emprenedor, ho portes a dintre, les ganes de fer coses, no t'ho poses com un objectiu, sinó t'ho poses, ho vas fent i t'hi trobes al mig, i llavors una miqueta que deia l'Eduard de la petita mitjana empresa, que és la que pots dominar, de 30 40 treballadors, llavors a la que es va fent gran l'empresa vas pensant si al final arribes a ser un esclau de la teva pròpia empresa.
I ho és?
No?
I de la feina? Ho sou?
Suposo perquè en disfrutem, però jo diria que sí. Vull dir, si no hi ha molta dedicació...
Jo discreparé una mica.
Sí.
Jo penso que el terme esclau no és correcte. El terme més correcte és que la feina és la teva vida.
És el hobby i la feina, les dues coses.
Jo penso que sí,
la teva vida
evidentment, com amb la vida, com amb la vida normal, doncs tu pots tenir moments bons i moments dolents, doncs la feina també et dona moments bons i moments dolents. I si tu saps disfrutar els moments bons i evidentment intentes doncs reprimir al màxim els dolents, doncs en definitiva la teva vida és el que estàs fent cada dia. I com millor t'ho portis i com millor ho facis, doncs és la satisfacció que puguis tenir personalment de tot el que estàs fent.
I el primer dia que us vau trobar a la vostra vida, amb el qual doncs un pes d'un banc, d'una hipoteca, de dir endavant jo m'hi jugo tot aquí, què? Aquell dia els pantalons tot bé, els sabats lligats, la corbata, podíeu respirar? Però ja, suposo que un primer dia que dius, bé, ara endavant, jo tres, el cas del Gabriel...
Vaig arribar el primer dia, portes ja uns quants mesos pensant-ho, i aquells quants mesos gairebé ni dorms, no? De pensar, dius, ho fas, no ho fas...
Ah, perquè estem parlant de cop i volta de que vas amb un sou normal i corrent d'un treballador, 1.000, 2.000, posem 3.000 euros, de que dius, no, són milions d'euros l'empresa, tot el que mous.
Sí, jo potser diria que...
El Gabriel, què vas pensar? Aviam,
jo com que l'empresa estava en marxa...
Sí, bueno, però manera... tu havies d'agafar el relleu.
Però jo no sóc, i potser encara diria encara, jo fa 3 anys i mig que estic al capdavant, després de morir mon pare, i costa molt ser conscient de lo que estàs portant, no? És a dir, en quan són 315 famílies, posant-ho a l'extrem, que dius, ostres, depenen de que...
És que la gent no et veu la cara, però si ara la gent ve la cara del Gabriel, veuran un noi jove que si ara en lloc de, en fi, perquè es posa una samarreta d'estiu, tothom es pensa que, en fi, que està...
Dic a l'universitat.
Sí, que és universitari, sí.
Però per això diria que és bastant difícil ser-ne conscient, no? Perquè, bueno, hi ha unes inèrcies, les coses van bé, i, bueno, hi ha gent, i gent formada que porta molts anys a l'empresa, llavors no n'ets molt conscient, no? I penso que en cert punt també està bé, perquè si et pares a pensar molt en això, i ara amb la pòlissa, i ara l'altre i tal, et limita molt.
Però agafar el telèfon i demanar consell amb gent més experimentada, o dius,
sí,
no, jo he
sí,
de...
Sí. Ah. Totalment, i a més tinc un equip de gent darrere que porta molt temps a l'empresa, que procuro tenir un mecanisme de consensuació, de consensuar les idees i decisions. Evidentment el que està al final té que decidir, no? Perquè si no, malament.
És molt important de tenir parès de, inclús de amics, altres empresaris, de com estan portant la seva empresa, com estan gestionant el tema
però,
personal...
Josep, a tu et coneixen com treballador. De cop i volta, aquest treballador és un empresari que de tu a tu amb l'anticamo, diguem, per entendre's, no? I què vas pensar el primer dia? Dius, bé, ara són aquí uns quants milions d'euros que defensar i un munt de famílies, què?
Bueno, t'hi poses i dius, endavant, has de fer la teva feina, i com deia l'Eduard, si la fas de gust, no tornes un esclau de la teva feina, sinó si enfrueixes, els que estan al voltant teu també ho noten, que estàs fruint del que estàs fent, i llavors l'empresa és una il·lusió comuna.
Perquè els teus pares eren pagesos.
Sí, els meus pares són pagesos, de Caldes de Montbui, i no tenen cap vinculació ni idea de que el seu fill un dia pugui arribar a tenir una empresa, no?
I en el teu cas, Eduard?
En el meu cas familiar?
Sí. No, el teu familiar i personal. Sí. El primer dia, clar, dius, una empresa que aniré per tot el món des del Solsonès, et diré, home, sí, però si les carreteres, si el tren no arriba... Que, clar, hi ha un moment que sempre algú et deu dir, escolta, vols dir que no seria millor muntar-la, que sé jo?
Bueno, no, les circumstàncies han portat doncs que sigui aquest tipus de negoci i aquest tipus de mercat el que s'ha d'afrontar, doncs, perquè és el seu mercat natural, per dir-ho d'alguna manera, si el negoci realment ha de ser lo suficientment productiu. I el que parlàvem doncs del tema dels diners, del tema econòmic, penso que això és una cosa que es va a buscar com un recurs que es necessita, de la mateixa manera que es va a buscar matèria primera per construir una màquina o per com és en el seu cas, per xapa, per poder plegar o punxonar, i és un recurs més que tu necessites, és algú més que tu tens, que ho valores, que ho pots valorar amb més importància o menys importància, evidentment que la té, però tu això sempre ho has de considerar més com un recurs que tu necessites dintre de la teva empresa per poder fer la teva activitat. I en quant a tot el que ve al darrere de persones que portes amb tu lligades i vinculades, a personal que treballa, famílies que depenen de l'empresa, etc., doncs evidentment és una responsabilitat molt gran. El que passa que tampoc no t'hi pots capficar, perquè això és una cosa ja implícita dintre del propi treball i dintre de la pròpia empresa, que evidentment el que s'ha de pensar, i és el valor principal, és que l'empresa funcioni, i després tots els altres valors que venen a continuació evidentment que funcionen pel mateix.
El futur de les empreses, diguem ara fent una mica de prospecció, no? serà que es aniran coaligant, funcionant de forma unint-se, fent acords de col·laboració a nivell planetari. Hi haurà tanta multiplicitat d'empreses, hi ha gent que diu que les empreses mitjanes i petites amb una escala universal aniran desapareixent. Esteu d'acord amb això?
És difícil que l'empresa de serveis o l'empresa es pugui anar fent un gran conglomerat perquè no... Una, perquè aquí a Catalunya no en tenim massa tradició d'anar-nos associant.
És la sort i la desgràcia de vegades, les dues coses.
Sí, però ens agrada molt fer les coses al nostre tarannà, de la nostra manera, i aquest crec que és la funció principal, i per això també ens destaca, no? O sigui, tenim molta obsessió per fer les coses ben fetes i per donar un bon servei.
Sí, no sé, jo potser penso que sol per la vida cada cop s'hi pot anar menys a tots els aspectes, no? I és bo doncs mirar de trobar o sinergies o aspectes amb qui col·laborar amb altres empreses, i que en un moment determinat o en un projecte o un producte concret doncs puguis anar de la mà d'algú. Però jo penso que les empreses mitjans i petites tenen un lloc i tindran un lloc seguríssim.
Tant de bo, eh? Eduard, què et sembla a tu?
Sí, jo penso el mateix que ell, vull dir, has de tenir col·laboració. O sigui, tu no pots estar com una illa en el mig del mar. O sigui, tu has de tenir lligams amb d'altres empreses que et facilitin pues, el poder estar aquí, i els uns pels altres doncs anem tirant les coses endavant.
Hem parlat amb tres persones que fan país, fan cultura, fan riquesa, i bé, tots ens beneficiem. Són l'Eduard Farrés, el Gabriel Fernández, el Josep Montal, amb el qual empresaris que s'han arriscat, no han volgut anar doncs amb comoditats com altres bancs, s'ho juguen tot, és la seva vida, és també la història econòmica de Catalunya. Moltes gràcies, a reveure.
Gràcies. Adéu.
Les empreses catalanes. Han participat en els espais de la memòria Eduard Farrés, Gabriel Fernández, Pep Montal, Xavier Torres i Josep Serrat. Guió i locució, Jordina Tarré. Entrevistes, Jordi Mateu. Veus, Dolors Martínez. Muntatge musical, Toni Martín. Direcció i presentació, Josep Maria Soler i Sabater.
Amb els espais de la memòria hem fet una visió de la Catalunya contemporània. Hem mirat una mica l'ahir, una mica la història, hem mirat una mica el present, hem fet com una mena de radiografia. Hem intentat que hi participi tothom del territori, dels que en són protagonistes o bé dels que reben les seves conseqüències, com hem volgut fer amb un criteri d'absoluta pluralitat i donant veu a tothom. Aquest és la foto, és el record que volem deixar. Moltes gràcies i a veure.